Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera. I know business, I
know everything about it is. Quan sona aquesta música vol dir que comencem el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim una visita que em fa molta il·lusió, que m'alegra molt, que n'estic molt content, perquè a més, a part de ser un gran autor i un gran director teatral, havia treballat a aquesta casa, és a dir, no en aquesta, sinó a l'anterior. Però es diu Josep Maria Miró, i ja ho sabeu, que abans... La homilia de Molta Comèdia, avui, Festivals d'Estiu 3. Estimats germans en les arts escèniques, avui seguim amb els comentaris sobre els festivals d'estiu que es fan en el nostre país, un nostre país sense pressupostos, de moment. Hem parlat del grec, del concepte del grec, que compleix 40 anys. Vàrem parlar del Festival Jardins de Pedralbes, molt jove encara, i avui anem cap a l'Empordà. Aquesta plana riallera que des de fa molts anys i molts recull el milloret de la burgesia catalana amb permís de la Cerdanya, s'ha de dir tot, per gaudir del sol, de l'aigua i de les seves belleses incomparables. El Festival Castell de Peralada celebra els seus 30 anys i, com sempre, té dos escenaris. L'Auditori Parc del Castell, amb una cabuda de 1.800 persones, i l'Església del Carme, amb 400 seients penitencials. Dic penitencials per la duresa dels bancs. Com cada any hi ha una estrena d'òpera, Turandot de Puccini, per la que haurem de pagar 190 euros si ho volem veure i escoltar. I si només ho volem escoltar i no massa bé, pagarem 60 euros. Si en canvi volem jazz, ens trobem amb la dolça Diana Krall. Però, ai, amics meus, està tot exhaurit pel dia 30 de juliol, eh? I només costava 160 euros. La característica del Festival de Peralada és que sempre tenim òpera, dansa clàssica i contemporània, jazz i alguna cosa de pop, com per exemple aquell noi ros vermell, Simple Red, que només per 260 euros et pot fer passar una nit de records, i no diguem la recuperació d'un quartet nostàlgic, Anna Belén, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat i Miguel Ríos, per la mòdica xifra de 260 euros, més cars que l'òpera, on hi ha entre veus i instruments unes 150 persones. Ah, me n'oblidava. La cosa del sopar està a càrrec del bufet La Parrilla a 48,50 eurons per cap. El Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell és més que empatxar-ho, diguéssim, eh? D'entrada hi ha més cadires, 2.118 espectadors, i la seva oferta va directa a la cosa pop, i cançó moderna, on podràs trobar seguidets Rosario, Antonio Orozco, Manuel Carrasco, Malú, Sergio Dalma, Amaral, Melendri, Alejandro Sanz, que en aquest cas el d'Alejandro et costa la broma 180 euros. Però després hi ha en Rod Stewart, i Santana, i The Corrs, i Status Quo. La pregunta que em faig és... per què Rod Stewart costa 350 euros, Santana 200 i Status Quo només 130? Home, i els nostres, us preguntareu? Manel, el grup triomfant costa 45 eurons, menys que Sopa de Cabra, que costa 50. Aquí a Cap Roig també hi ha una mica de cançó lírica a Maino Arteta, que s'ho fa pagar, eh? 95 euros. I els més pobres són les catarres, pobres. Només costen 30 euros. Pobres catarres. Si anem a escoltar i veure les catarres, podem sopar, ni més ni menys que amb la cuina del Via Veneto. Si trobem lloc, és clar, perquè una de les característiques d'aquests dos festivals que comencen i acaben pràcticament igual, el 7 i 8 de juliol i el 16 i 17 d'agost, respectivament, és que a hores d'ara... les figures més cobejades ja tenen les entrades exaurides. Vull dir, les cares. I les bones. En podeu trobar d'aquelles en un darrer moment. Si aquelles de darrere, de totes, no de les bones, o que són prou incòmodes a partir de certa edat, no us explico les altres. Per acabar, dic que com vaig expressar, no sé si on està la crisi, on està la crisi? Una sortideta d'aquestes va de mitjana per una parella de qualsevol condició i edat de 200 a 400 euros i si sopen afegiu 100 euros més. És clar que la crisi, ai, què hi penso, la crisi la passen només uns, oi? En canvi, els altres, cada cop, viuen millor. O no? Amén.
No, senyor Eduard.
Passis,
no, no, que li has donat la resposta. Oi, senyor.
Què li passa?
Però avui com passaré el dia, eh? Perquè, escolti, m'han visitat aquelles bessones amigues meves. L'Anna i la Gina. Que ara he fet un acudit molt dolent, eh?
Sí.
Les angines. Bueno, escolti, això que diu, sí que hi ha crisi, pobres, perquè aquests, tots aquests, la Bibi, Samarang, i els Godó, i la Tita Cervera, tota aquesta colla, que eren assidus al Peralada i l'Està, eren assidus,
sí.
Oi, avui a la Neurona, a veure, eren assidus a aquell festival que li vaig explicar la setmana passada,
sí.
L'Estar Marbella.
El de Marbella.
El de Marbella. I clar, pobres, ara amb la crisi s'han de venir cap aquí.
Clar.
I llavors a ser quan van amb aquests de Peralada i de Cap Roig i tot això.
Però s'aplè sempre, eh?
Sí, jo ja m'estic preparant per anar-hi. Estic fent uva des de fa 2 mesos i ja m'he encarregat un vestit d'aquells ibicencos blancs.
I què aniré a veure?
Jo aniré a veure aquestes coses, com que sóc peluquera,
sí,
ja ho sap,
sí.
Vaig a veure coses que portin caspa.
Sí.
Llavors, bueno, aniré a veure tots aquests que ha dit.
Alejandro.
El Rod Stewart, per exemple.
Stewart.
Oi?
A més, aquell estanyeix, eh? Rod Stewart.
Aquell porta, sí. Aquell, ui, el look aquell és meu, ja li vaig fer jo. Bueno, en fi, que ja ho sap, ara quan ha dit la parrilla, em pensava que era aquí el merendero aquest de les Planes.
No. No, és un altre tipus de parrilla, una mica...
És una altra, una la parrilla d'oro.
Una mica més cara, una
bueno,
mica més
doncs
cara.
Bueno, doncs vinga, va.
Doncs seguim,
seguim
amb el nostre.
Seguim.
Estem escoltant aquesta música que ens posa una mica en situació per parlar d'una persona que, com deia, va treballar en aquesta casa i que vam tenir una entrevista frustrada el mes d'abril quan es va estrenar a Sant Cugat el Cel de Plom amb la Mercè Arànega. Josep Maria Miró, benvingut al programa Molta Comèdia.
Moltes gràcies, estic molt content d'estar aquí avui amb tu.
Segur?
Sí, home, i tant. Vull dir que... És com tornar a casa, però amb una sensació estranya també, no? Perquè aquesta no és la ràdio que jo vaig conèixer.
L'espai no és el mateix.
És la ràdio que vam somiar o que esperàvem quan estàvem als altres estudis. Però clar, et tornes a retrobar amb la ciutat, passeges per aquí, de cop i volta, doncs et venen moltes coses al cap.
Perquè tu vas estar aquí el 90... És a dir, a la ràdio, quan era encara Ràdio Sant Cugat, encara no era Cugat Cat... I era l'any 90?
L'any 96.
96.
95-96, més o menys. Tot això del 2.0, que ara es porta tant, en aquell moment era ciència-ficció.
Exacte.
Vull dir que estem parlant gairebé de 2 dècades enrere, eh? Vull dir que han passat moltes coses.
Però cal dir pels oients que estem parlant de 2 dècades, però en Josep Maria Miró... és nascut de l'any 1977 i per tant ets un jove autor.
Jo em fa una mica de vergonya quan diuen això de jove autor. Vull dir que estic a un mes de fer-ne 39 i aviat passaré el llindar aquest dels 40. Jove sí, m'hi sento, sóc un autor jove, però de jove ja com a persona ja començo a entrar en una altra edat ara.
Fixa't que no he dit promesa, eh?
Sí, sí, sí. absolutament.
I d'autor, l'autor, que a més ara comentarem, llançat absolutament. La cel de plom, per cert, ara torna al grec,
sí,
amb la Mercè Nàdega, evidentment. Aquell dia vam tenir la Mercè Nàdega per comentar-ho, per parlar-ne, i avui, doncs, en aquest cas. Bé, tu, a veure, fas direcció, ets autor de moltíssimes obres, algunes d'elles les dirigeixes tu mateix, però no has fet d'actor.
No, no. Tinc un respecte massa gran al que és la professió actoral com per dedicar-m'hi. És a dir, és una cosa que segurament m'hauria agradat. De petit, per exemple, era una cosa que m'agradava, però de cop i volta, quan vaig començar a estudiar periodisme, em vaig dedicar de periodista, més tard vaig començar un doctorat de literatura catalana, i llavors em vaig posar a estudiar a l'Institut del Teatre, Direcció i Dramatúrgia. Em semblava més interessant el costat que a mi m'agradava més, és el de darrere, el d'escriure, el de dirigir. Jo penso que cadascú ha de ser molt conscient de quines són les seves limitacions, i jo no sóc un bon actor, o crec que no ho sóc, i en tot cas tinc un element de massa pudor com per posar-me allà davant del públic, em fa molt de respecte. És una cosa que no l'ambiciono, per dir-ho d'alguna manera.
Com va sorgir, de totes maneres, la teva, el dir jo vull escriure teatre? Perquè vas estudiar, com has dit molt bé, periodisme, després vas estudiar a l'Institut del Teatre, Direcció i Dramatúrgia, però quan eres petit, que tu comentaves fa un moment, com va sorgir el moment que tu vas dir jo vull escriure teatre, jo vull viure aquesta...
Això va sorgir de més gran, no és una cosa tant de la infància en aquest sentit. És a dir, jo quan vaig començar periodisme, la meva vocació era periodística. Llavors em vaig trobar en un sector, en un gremi, que possiblement la meva mirada periodística és una entelèquia, tal i com el periodisme s'està formulant a dia d'avui. I de pensar, jo a vegades dic que potser també em va expulsar una mica el periodisme, no? La vocació teatral... Mira per on, avui que estem aquí a Sant Cugat, jo sempre dic que ara que començo a tenir alumnes i a vegades faig cursos i tallers, sempre els dic que el millor aliat que tindran per escriure és llegir i és veure teatre. Jo crec que vaig començar a tenir ganes o donar-li un sentit a això d'escriure i dedicar-me al teatre sent primer espectador. És a dir, l'època precisament que treballava aquí a Sant Cugat, crec que és de les èpoques que vaig veure més teatre setmanalment, quan tenia 18-19 anys, que sempre el preu del teatre et semblava que era difícil per arribar i tenies la possibilitat periodística d'anar a veure espectacles. Va ser un moment que vaig veure moltíssim teatre i vaig decidir que sí, que tenia ganes d'escriure i d'intentar-ho. I va ser quan vaig entrar a l'Institut del Teatre en aquell moment.
I a més, en aquests moments, augmentant aquesta, diguéssim, aquest banyo d'activitats al voltant del teatre, també estàs dins del comitè de lectura del Teatre Nacional.
Sí, això des de la temporada 2013, que és el moment en què, 2013 o 14 més o menys, que hi ha el canvi de direcció del Sergi Belbel
amb el Xavier Bertí.
Jo el Teatre Nacional vaig a ser del passat projecte T6 amb l'època del Sergi, i en el moment, diguéssim, que el Xavier doncs assumeix la direcció, ens proposa una sèrie de gent d'estar al comitè de lectura. El comitè de lectura intenta ser un instrument per canalitzar tota una sèrie de materials que ens arriben, mirar quina relació es pot formular això amb el teatre. No vol dir que allò que arriba directament s'ha de produir, sinó que igual es pot trobar un format de lectura, de semimuntat, d'acompanyament amb uns autors o tutoritzat aquelles persones que han sigut escollides per qui volen que els acompanyin en aquest procés d'escriptura. En tot cas, és una eina que el Xavier va posar en marxa doncs amb la seva primera temporada i que ja en portem tres,
tres temporades,
ara no? Se'n va cap a la quarta.
Sí. Fa molt poc, molt recentment, al desembre, vas obtenir un premi més, s'ha de dir així, perquè en tens molts, has repetit el Born, has repetit dues vegades, per exemple, per dir algun dels més coneguts, i en canvi aquest va ser el Premi Frederic Roda de Teatre dintre de la nit de Santa Llúcia, en aquest cas és Exàcuo, em sembla, amb el David Plana.
Sí, de la, que els dos som de la Plana, més.
Amb això, tots dos.
Sí.
Bueno, s'ha de dir una cosa, a la zona d'Osona i tot plegat, en aquest moment entre músics, teatre, tal, hi ha una munió de gent, una munió de gent, perquè és que és així, És així, com diu, Obeses, per exemple, doncs, que també vam tenir aquí amb nosaltres, doncs, és una mostra d'aquesta categoria. Aquesta obra que va guanyar aquest premi és La Travessia.
És La Travessia.
Aleshores, què és exactament La Travessia?
La Travessia és, diré el penúltim text, perquè ja n'hi ha de nous que no es coneixen en aquest sentit. La Travessia és un text que jo vaig acabar l'any 2015, aquest any es publicarà, és a dir, amb el premi, diguéssim, ja la publicació. I és un text, jo dic que possiblement és dels textos més durs que he escrit fins ara. És un text que la protagonista indiscutible d'aquesta obra, i a més amb una presència com mai protagonista ficat en cap altra obra, és una monja. És una monja que treballa en una zona d'un conflicte bèl·lic important. Ella està en una zona que acullen sobretot infància, dones, gent que els ajuden tant en temes d'escolarització com sanitaris. L'obra arranca en el moment en què aquesta monja aquell mateix dia li ha mort una nena en braços, l'ha entregat a la seva mare, però els últims moments de vida han estat en braços d'aquesta monja. La nena li diu una cosa abans de morir, i aquesta monja, de cop i volta, tot això és un viacrucis, un viatge cap als seus principis, de què estic fent aquí, si realment tinc la sospita que el mal no és d'aquest conflicte de fora, sinó que aquest mal l'han provocat els nostres. Com puc venir a ajudar si el mal l'hauran provocat els cooperants o els religiosos? I aquí comença aquesta travessia, és una travessia ètica, és una travessia dolorosa d'aquesta monja, és una travessia... Per exemple, el meu traductor francès, que la va llegir de les primeres persones, em va dir una cosa que m'agrada molt i que trobo que és bonica. Va dir, és aquesta germana Cecília, que és el nom d'aquesta monja, és una monja nietzscheana, perquè descobreix que Déu ha mort en tot aquest viatge. És una monja que, de la primera escena fins a l'última, passen 5 anys. És una obra, i quan dic que és protagonista indiscutible, la primera escena és una conversa amb un fotògraf, és a dir, aquell que va captar les imatges del dolor per explicar-nos-les a nosaltres. Les dues següents escenes són amb un cooperant, amb qui discuteixen si obrir una investigació o no sobre aquest espai. El cooperant li diu, estem al cul del món, si mai ningú ve aquí, si mai ningú es fixa en nosaltres, ara posarem la lupa per dir que estem fent les coses malament. Hi ha un transportista, que és qui la transporta d'aquest món cruel, el món tan cruel que és el nostre, que és aquest que ajuda i que porta medicaments a vegades caducats dins d'aquest camió. Hi ha una altra monja, i aquesta última escena són 5 anys després amb aquest fotògraf amb qui arranca l'obra. I aquesta és la travessia que és aquest penúltim text.
Està previst estrenar quan?
De moment no hi ha data d'estrena, és a dir, ara...
És més la data d'aquesta de la publicació, però...
Ara, diguéssim, com a coses que per mi són significatives ja la publicació... Ara jo, diguéssim, el mes que ve faig una mica de tour llatinoamericà, i a Argentina, l'editorial Losada, que per mi és una editorial que em porta coses molt importants, perquè és una editorial que en els anys més foscos d'aquest país va permetre que un tipus de teatre entrés. És una editorial que ha publicat alguns autors que admiro i respecto. Doncs l'editorial Losada publica un volum amb 5 obres meves, que seran El principi d'Arquimedes, Nerium Park, Fum, Ubac, que és una obra inèdita aquí, però que possiblement s'estrena l'any que ve a Argentina, i La Travessia. I esperem que amb aquest llibre doncs, també es doni a conèixer l'obra. Jo sé que l'ha llegit ja alguna gent, la traducció castellana, i que fins i tot, per exemple, el meu agent alemany ha dit que té moltes ganes de traduir-la a l'alemany i a veure què passa. Vull dir que ara està una mica al forn, una mica al forn. Jo sempre ho dic amb companys d'altres llocs. Jo escric en una llengua petita, jo no em tradueixo al castellà, ho fa una altra persona, ho faig principis, per militància, perquè jo sóc autor, no traductor, perquè la meva llengua és el català, i de cop i volta, en el moment que fas una traducció al castellà, les finestres que se t'obren són moltes, però mai és immediat, en el meu cas, perquè he agafat l'opció de no traduir-me jo al castellà.
Caldria dir, seguint amb aquesta, per tot el que has explicat ara fa un moment, que hi ha obres teves, com El principi, per exemple, que està traduïda a 15 llengües, en aquest moment, que jo sàpiga.
I, alguna més.
Sí, sí. I altres que doncs, estan en 6, 7, i es van representant. Si no m'equivoco, i tu ho deies fa un moment, tens Nerium Park a punt d'estrenar a l'Argentina.
Acaben d'estrenar amb Tolcachir, que està d'actor, l'han estrenat fa res.
Claudio Tolcachi és com tu, però ell és actor.
Ell és actor i un excel·lent actor.
Vull dir que en aquest cas també he fet el pas, aquest pas de fer d'actor també, sí. A part d'autor. També estrenes Fum a Alemanya properament.
Sí. Sí, i fa dos dies he tingut una notícia que em fa una il·lusió tremenda. A final d'aquest mes de juny es fa una lectura dramatitzada de Fum a la Comédie. A mi la Comédie em va llegir ara fa un any Arquimedes i ara doncs em llegeixen Fum, i clar, és un teatre que evidentment el que representa per la tradició teatral de França i del continent europeu, penso que fa una il·lusió tremenda.
Al principi de què més potser és la obra més coneguda?
Sí, 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 absolutament, és a dir, fins a dia d'avui se n'han fet gairebé 20 produccions a tot el món i més de 10 lectures dramatitzades. Quan dic que me'n vaig amb aquest tour, jo me'n vaig a final d'aquest mes i faig Xile, Paraguai, Uruguai, Argentina i Perú. Jo me'n vaig per l'estrena que hi ha d'aquí molt pocs dies de l'Arquimedes a Santiago de Xile. Però només en Llatinoamèrica s'ha fet a Mèxic, s'ha fet a Argentina, s'ha fet a Uruguai, s'ha fet a Puerto Rico. El nostre continent s'ha fet a Croàcia, s'ha fet a Rússia, s'ha fet a llocs raríssims, de cop i volta.
Ara no sé si m'equivoco, Transilvània?
A Transilvània, sí, fa molt poc.
Com ho vas dir, a Transilvània, jo necessàriament, clar, el mite és el,
sí,
mite.
El mite
I,
és el...
I vas pensar ràpidament en unes dents i uns ulls brillants a la foscor.
Sí, vull dir que en alguns llocs que de cop i volta... Jo sempre ho dic, que quan vaig començar a escriure teatre em semblava que escriure amb el teatre més petit de casa nostra ja em sentia afortunat. No només ha passat això, sinó que tinc l'oportunitat de veure alguns dels meus textos que circulen per llocs llunyans i veure el que li passa al públic, veure que de cop i volta has escrit una cosa des de casa teva i que un espectador de Mèxic allò ho llegeix amb els paràmetres culturals i socials del seu país. És commovedor, és emocionant. I jo sempre dic que en aquest sentit només puc dir gràcies i estar content, agraït i seguint fent el que m'agrada fer, que és escriure, en aquest sentit.
Hi ha una frase quan estaves explicant la travessia que de seguida he pensat, i és que dius en un moment en un article teu, dius: escric sobre allò que no tinc resposta. No tinc la certesa de res.
Sí, sí, a vegades m'han... En aquest sentit, escric sobre allò que no tinc resposta perquè em semblaria molt burgès, en el fons, el fet de fer un teatre moralitzador que donés respostes. No les tinc. I crec que a mesura que em faig una mica més gran en tinc menys de respostes. Tinc més preguntes. Ara, cada cop que em formulo una pregunta, no només amb l'escriptura, sinó amb un procés d'assaig, crec que jo i la gent que hi ha al meu voltant ens enriquim perquè intentem entendre millor això que es diu l'ànima humana, intentem entendre millor això que es diu la nostra col·lectivitat. Només crearem millors col·lectivitats si som capaços de reflexionar sobre elles. Jo penso que el teatre és un espai magnífic per interpel·lar l'espectador, per preguntar-li a l'espectador qui som, tant com a individus i com a societat, no? Hi ha una cosa que els anglesos jo trobo meravellosa, que és aquest concepte de play, que és joc. El teatre és joc, en aquest sentit.
O jouer, els francesos.
Sí, clar, en aquest sentit. I de cop i volta, aquest teatre que passa tot allà i la solució està sobre l'escenari, jo crec que és molt més interessant quan hi ha un diàleg directe amb el públic. Quan dic diàleg directe, vol dir que l'interroguis, que el facis enfadar, que el faci reflexionar, que s'emocioni, però que no es perdi aquest fil entre la platea i l'escenari. I és una de les coses, almenys, que sempre a l'hora d'escriure intento sempre escriure això. Qüestions que tinc allà obertes, que no tinc resposta, i algunes d'elles que em generen malestar, també. Vull dir que hi ha algunes d'elles que són temes que em preocupen profundament.
Hi ha un aspecte, potser, de la teva obra, que és aquesta interpel·lació cap al públic. A vegades, voler-lo fer moure de la cadira, en sentit intern, no? De xocar. De fer una mica d'això. Gangbang potser seria una mica amb aquesta línia, no? De fer un tipus de buscar una reacció.
Sí, ens han de passar coses en aquest sentit, no? És a dir, jo sempre dic que em sento còmode escrivint en aquells espais més incòmodes. I, de fet, com a espectador també sóc un espectador que trobo aquesta confortabilitat a la butaca quan em fan bellugar una mica de la butaca. Els autors que a mi em mobilitzen, els autors que em produeixen coses, són autors que no són ni molt menys fàcils ni condescendents amb el públic. Harold Pinter, jo sempre dic, ara que dono classes, els dic que és Déu. Harold Pinter és Déu, és algú que amb les estructures de llengua ens parla d'això que és la llengua com una eina de pensament, de manipulació, de seducció, de moltes coses. I són unes obres molt sofisticades d'escriptura. Però no és còmode el senyor Harold Pinter. No ho era ni tan sols com a persona, i si no recordem el seu discurs quan li van donar el Premi Nobel. Lars Noren em sembla un dels autors més interessants a dia d'avui. A nivell de cinema, el senyor Giorgos Latimos, autor de Canino o de Lobster o d'Alps, em sembla un director interessantíssim, però gens confortable. Però és un espai en el que jo, com a ciutadà, com a espectador, sí que em sento còmode, perquè em fa sentir viu i em fa sentir que hi ha molts espais socials, individuals, per explorar i per lluitar i per seguir-nos interrogant.
Has comentat un parell de vegades el tema de la docència, el tema de que estàs donant. Has treballat per la Universitat de Girona, o encara hi ets?
Sí, a la Universitat de Girona hi ha aquest projecte que es va engegar fa només 2 anys, que és l'ERAM, que és una escola d'arts escèniques que toquen una mica de tot. És a dir, no és allò que comencis sent interpretació, no, toques una mica de tot. Jo des d'aquest any, que era el primer curs de segon, faig l'assignatura de dramatúrgia, que la faig compartida amb el meu cosí, amb el Pau Miró i amb l'Alfredo Sanzol. I amb aquesta assignatura doncs donem eines d'escriptura. Aquest any també he fet un curs a la Beckett i en faré un aquest any també.
A l'ESCAC?
No, a la Beckett. A l'ESCAC vaig fer un curs fa uns quants anys, 3 o 4. També allò era una cosa que va ser una mica més accidental, és a dir, era una mica vaig entrar en una substitució, per dir-ho d'alguna manera. Però, per exemple, ara que faig tot aquest tour per Amèrica del Sud, allà, a cada lloc que faré parada, faré un curs a Timbre 4, que és aquest teatre del Claudio Tolcachir. Sí. El Centre Cultural Espanyol m'ha convidat a fer un curs a diversos dels llocs. I a mi és un espai que em sembla interessantíssim, la docència, perquè m'he començat a plantejar les eines d'escriptura que jo feia servir, però que algunes les feia servir a vegades sense ser-ne tan conscient, amb l'aprenentatge, amb les lectures fetes, amb tota la formació que havia tingut anteriorment a l'Institut del Teatre o treballant en teatre, i de cop i volta, en el moment en què fas classes, comences a analitzar i a mirar-te des d'un lloc acadèmic allò que fas. I de cop i volta és molt curiós perquè comences a reconèixer la teva obra i les obres dels altres des d'un altre lloc. I penso que també és interessant això.
Quan tu estaves a l'Institut del Teatre com a deixeble, com a alumne, ho veies d'una forma. Ara que estàs en aquest moment a l'altre lloc, a de punt, notes diferència amb els alumnes?
Clar, és... Jo quan vaig estar a l'Institut del Teatre vaig tenir la sort de tenir alguns professors, com el Jaume Malendres, vaig tenir professors com el Sergi Balbel, com el Sanxi Sinisterra, per mi són mestres tots ells, és a dir, en el sentit, jo a vegades diferencio que una cosa són els professors i l'altra són els mestres, no? Clar, jo quan vaig entrar a l'Institut del Teatre entrava amb un recorregut previ, que no dic ni que això fos millor ni pitjor, però havia fet una carrera ja abans, havia fet periodisme, havia treballat, havia... No era un alumne que entrava amb 18 anys... Sí, era algú... Jo a vegades ho penso, que amb l'escriptura o amb la direcció no està mal haver viscut una mica també abans, no? Moltes vegades, amb el meu teatre, s'ha dit que hi ha aquesta mirada periodística, aquesta cosa hi és, no? Ara, amb els meus alumnes, hi ha alumnes que em semblen interessants, que tenen universos personals, jo els renyo una mica, els dic que han de veure molt cine, que han de llegir molt, que han d'anar a veure exposicions, que potser s'han de saltar algunes de les meves classes, si fa falta, però que en tot cas hi ha una cosa que es diu motxilla, que l'han d'omplir. I que si no omplen aquesta motxilla, veient exposicions, sabent d'art, llegint el diari, sabent què passa a casa nostra i fora de casa nostra, possiblement no tindran coses de les de què parlar. Les eines dramatúrgiques, saber escriure, explicar-te què és una trama, què és un personatge, tot això s'aprèn, però ningú t'ensenyarà a tenir una opinió i una mirada concreta sobre el món. Això només la tindràs per tu mateix, mullant-te, vivint, opinant, però opinant, carregant aquesta motxilla amb bagatge, no? I és una cosa que és la que els hi reclamo més, que omplin la motxilla.
Hi ha aquest, abans comentaves, el fet del T6, el projecte de T6, que en el seu moment, doncs, quan tu hi estaves, hi havia un grup dels 5 restants, que són gent que estan en aquest moment absolutament amunt, treballant, el Marta Butxaca, en Casanovas, el Pere Riera... Vull dir, quina que tu havies colorat també
sí,
amb ella
per
una obra.
I és amiga més. I qui més? En falta una aquí.
I aquí en falta una, t'ho diré perquè ho tinc aquí apuntat. Si m'ho trobo, diré...
Hi havia el Jordi...
No, la Marta Butxaca, en Jordi Casanovas, Cristina Clemente, Pere Riera i tu.
Clar.
Doncs aquest principi, aquesta cèl·lula que va començar allà i que després ha anat fructificant, ha canviat bastant el panorama dels autors teatrals d'aquí?
Hi ha moltes coses.
I les sales, vull dir, la sala Fleischer o aquest tipus de sala.
Evidentment, ara ser un autor català ja no és una cosa tan marginal com ho era fa uns anys, no? I, evidentment, projectes com el T6 o la feina que va fent en el seu moment o que està fent amb totes les dificultats econòmiques, tot i que ara faci un trasllat amb una seu preciosa com és la Sala Beckett, han tingut una incidència en quin és l'autor i a quin lloc es posiciona aquí a Catalunya. Però també hem de ser justos i hem d'anar una mica més enrere. Hi ha gent com... Jo me l'estimo i, per tant, parlaré d'ell des d'un lloc com a amic i com a persona que l'admira. Hi ha gent com el Benet i Jornet, el Pepito, que durant una època en què ser autor ningú confiava en això, no tenia cap prestigi, van fer una travessia també al mig del desert. Van fer una travessia sols, és a dir, des del Benet i Jornet, d'aquella vella coneguda olor, fins al Benet i Jornet, que ha estat més popular per la televisió, pel teatre, dels últims anys, hi ha hagut un camí difícil, no? I és una persona més que ha explorat llenguatges diferents. La desaparició de Wendy, per exemple, o a mi una de les obres que em sembla més meravellosa del Benet i Jornet és Desig. I, de fet, quan jo escric Nerium Park, que és aquesta que s'està fent ara a l'Argentina, agafo el mateix espai que fa servir el Benet i Jornet i planto uns personatges en un conflicte 20 anys després, no?
Només un incís. La desaparició de Wendy es va estrenar a Sant Cugat.
Ah, sí?
Es va estrenar a Sant Cugat per una companyia aquí molt a prop d'aquí, on estem nosaltres, un diumenge a la tarda, que va ser un grup en què hi havia gent que treballava també a la ràdio, com en Pere Païssa, com en Joan Fàbregas, i...
Que m'estimo moltíssim i fa anys que no veig.
Això t'ho he volgut dir perquè aquesta obra es va estrenar aquí. Però és que va ser, com pots imaginar-te, una tarda de diumenge i prou. No hi havia més.
Persones com el Pepito, que a més van connectar amb públics tan diversos, amb un públic, amb una gent de Sant Cugat que ho van voler muntar i amb uns públics de diversos llocs, els hi hem d'agrair. Els hi hem d'agrair també a Sánchez Sinisterra, que és una de les figures importantíssimes a Llatinoamèrica, considerats un mestre i que possiblement se l'ha estimat menys a casa nostra de la feina que ha fet, no? L'Institut del Teatre, de cop i volta, aquesta especialitat que faig jo de direcció i dramatúrgia és una especialitat relativament nova i també tota una generació intermitja abans d'aquests noms que són coetanis meus i que anomenaves, però hi ha un Sergi Belbel, hi ha una Lluïsa Coniller, amb tipologies de teatre molt diferents en aquest sentit, però que sí que marquen un segell propi. A mi no hi ha cosa que em faci més il·lusió quan a vegades viatjo i vaig a alguna estrena, que de cop i volta a mi em parlen de Pau Miró, em parlen de Sergi Belbel, em parlen de Jordi Galceran, em parlen de Lluïsa Coniller, amb un coneixement i que de cop i volta dius estic a més de 10.000 quilòmetres de casa meva i aquests noms estan en l'imaginari d'aquesta gent. I això vol dir que alguna cosa durant tots aquests anys s'ha fet bé, també.
La veritat és que si pensem, això que estàs dient tu ara i que jo hi penso moltes vegades, pensem en les proporcionalitats, no? És a dir, un país com el nostre, un país tan petit com el nostre, i que tingui aquesta projecció com la que té, i si fem aquesta comprensió que ens agrada tant de fer, d'Europa, etcètera, etcètera, doncs clar, molts autors holandesos pel món, molts autors austríacs pel món, alguns n'hi ha, evidentment, però, o belgues, no? I aquesta comprensió és que cal fer-la, perquè estem dient un país petit,
clar, això vol
una llengua, com deies tu, minoritzada, petita. No?
Això vol dir que alguna cosa a casa nostra s'ha fet bé. Jo sempre ho dic, que jo he estat fill d'una generació en què s'han posat els mecanismes, els instruments, perquè tinguem presència i visibilitat, i això és important. Possiblement, a dia d'avui, a casa nostra, fa falta que passin altres coses, també. És a dir, és el moment que hi hagi un relleu generacional amb tot de directors que jo admiro profundament i m'agraden, però fa falta que els nostres directors joves, directors i directores, comencin a ocupar espais importants i que aquesta mena de boom que hi va haver ja fa uns quants anys de Vieito, de Rigola, de Portacelli, de Xavier Albertí, de Ramon Simó, fa falta també possiblement que hi hagin noms nous, i són. Tenim un Jordi Prat i Coll, tenim una Alicia Gorina, tenim gent jove amb talent suficient, però evidentment, com sempre, s'han de posar les condicions perquè passi, i afortunadament amb la dramatúrgia s'han donat en aquests anys. I hi ha hagut projectes, hi ha hagut un munt d'iniciatives que ens han donat visibilitat i ens han situat al lloc on estem. No és mèrit d'un, ni és que hi hagi un que té més talent que l'altre, és que s'han donat les condicions i que això ens ha afavorit a tots.
Et veig molt llançat, Josep Maria.
Ai, escolta, jo vull dir una cosa, que l'estava aquí escoltant,
Isabel,
el Josep Maria,
digui, Isabel,
més a més no sabia que era el cosí de l'altre Miró, veus? Això ja ve de família. Escolta, això de que escric sobre allò que no tinc resposta...
Sóc un cosí bord, que ho sàpigues.
Ah, d'aquests de fusta que diuen allà, Bueno, és igual, t'ho queda a casa. Això, aquests interrogants, no? Que no té la certesa, que no sap contestar, això està molt d'actualitat. Dic jo, perquè escolta'm, ara amb això dels pressupostos i tot això...
Ah, que no en tenim, no en tenim.
No estàs segur? No, jo no sé res. Això són frases tretes de les obres d'en Josep Maria. No sé ni ho sabré mai. Encara ara m'ho pregunto. Sempre hi ha aquest punt així d'incertesa, de no saber la veritat. Que la veritat és molt relativa, no? Depèn de qui la...
La veritat és relativa, per començar. Però, a banda, hi ha una cosa que era bonica, que ho deia Espriu, que era allò que el mirall de la veritat s'ha trencat en mil bocins i en cada bocí hi ha un tros, un trosset de veritat. És veritat, és a dir, per exemple, a l'obra del Principi d'Arquimedes, una cosa que jo vaig intentar d'escriptura des del primer moment és que tots aquells personatges, els quatre, fossin empàtics, que tots tinguessin les seves raons, les seves veritats, i que de cop i volta els poguéssim entendre els quatre. Aquesta cosa, diguéssim, a vegades maniqueïsta dels bons i els dolents, no és tan fàcil. Llavors et trobes una obra com en el moment que jo assumeixo la dramatúrgia de l'U de la Neus Català, clar, allà sí que et trobes la maldat trobes la maldat en un dels capítols més foscos de la nostra història, que és el tema del nazisme, dels camps de concentració. Però en molts
Entens perfectament la frase de la banalitat del mal.
Sí, absolutament, absolutament. Per mi ha sigut una obra important, el tema del... És un d'aquells projectes que vaig fer per militància absoluta, absoluta. El moment que m'ho proposa el Rafael Duran, dic sí. Dic sí perquè em llegeixo el llibre del testimoni de la Neus Català i dic que el personatge passa per sobre de tot. És un personatge que realment és un exemple de vida i lluita i és un personatge que m'interessa. I m'interessa no només per parlar, jo li vaig dir amb el Rafael molt de principi, dic, no vull centrar aquest monòleg en fer una mica d'aquesta cosa de pornografia del dolor i de l'horror. Vull que sigui un monòleg que sigui capaç d'explicar també què passa després de l'horror, què són els malsons, com tornes a viure, com tens fills, com assumeixes la vida política després d'això. Tenim gent com Primo Levi, que va escriure els textos que va escriure i llavors es va treure la vida. Mm-hmm. Tenim gent que no n'ha parlat mai. Tenim gent com la Neus Català, que de cop i volta això en fa un puntal de la seva vida. Expliquem què és això i quines són les conseqüències amb una dona normal. I permeteu-me que faci servir l'expressió normal amb totes les cometes, no? Expliquem això. Però normalment quan les dramatúrgies són meves sí que intento anar a les ambivalències, aquestes coses que no saps que res és blanc ni negre, no? I que hi hagin elements empàtics, no? Jo hi ha una cosa que dic moltes vegades també. A mi m'encanta fer fotografies i vaig amb la meva càmera i faig moltes fotos. Crec que tenim un problema a 2016, que és que amb el món de la tendència de la selfie només ens col·loquem l'objectiu encarat cap a nosaltres. I crec que si som capaços de col·locar l'objectiu cap a fora, les coses que pots veure són molt més interessants, tindràs molta més capacitat d'empatitzar amb el món. És a dir, intentem, en lloc de fer l'objectiu de selfie, ficar l'objectiu cap a l'altre costat. I segurament que veurem més coses. Ens enriquirà, d'alguna manera.
La Isabel té alguna altra pregunta?
Bueno, no, jo després vull explicar una cosa. No sé si tindré temps.
I tant, tindrem...
Doncs escolta, no marxis, que et vull explicar una cosa.
Tindrem temps, suposo, justet, però el tindrem.
Sí, sí, sí.
Aquí, a part... No, el Albert està mirant des de l'altra banda del vidre i diu que sí, diu que sí.
Sí,
Albert, bueno. Avui tenim aquí una mosca, que és la mosca de la tele, però la tenim aquí. Jo m'he quedat sorprès perquè no ho esperava. Josep Maria, molt content que hagis vingut, ja t'ho he dit al principi, però ara ho confirmo i ho reafirmo una altra vegada, i no cal dir-ho que tindrem ocasió de poder-ho repetir.
Moltes gràcies.
Espero que coincidim, perquè clar, estàs viatjant per tot el món i això es fa difícil, per jo, molta voluntat que n'hi hagi.
Jo, voluntat, ho saps que t'ho vaig dir des del primer dia.
Ja ho sé.
Ganes, a més, he estat assegut aquí i... M'he oblidat dels micros, m'he oblidat una mica d'això i m'he sentit com si estiguéssim parlant en una terrassa.
Havíem parlat moltes vegades.
Havíem parlat moltes vegades.
Aquesta és la veritat. Ens havíem vist moltes vegades.
Sí.
Fa molts anys.
Uns quants.
Fa quatre dies.
Aquí a perruqueria, quan acabem, amb tot això que em volen dir, també m'han d'explicar consells, perquè fa uns anys jo tenia més cabell, el tenia més negre.
Això és bastant més complicat que els pressupostos.
Bueno, amb el senyor Eduard, que veig que no he pogut fer gaire cosa, Vull dir que miracles no sé si em puc fer.
Moltes gràcies, Josep Maria. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Jo no concebia cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive? Les arts escèniques a molta comèdia.
Bueno, escolta'm, amb aquesta estona crec que l'ibuprofeno ja, ja m'ha fet efecte, eh? Bueno, almenys la banda dreta encara toca els pebrots, però bueno.
Una era l'Enya, no?
La Gina, aquesta és la Gina.
Ah, aquesta és la Gina.
Sí. Escolti, senyor Eduard, avui ha parlat un gran dramaturg, sí. Josep Maria Miró.
Sí.
Però hi ha una cosa que, escolti, que a mi m'ha quedat poc sense resoldre.
Per què?
Mire, ara els hi vull explicar als radioientes. A veure, vostè sap per què flota un barco?
A veure, jo...
O un submarí,
jo tinc,
eh?
Jo tinc dos problemes des de sempre. Per què flota un barco i per què s'aguanta un avió a l'aire?
Bueno, espera.
Diu la termodinàmica,
no, sí.
Val,
és fàcil, és fàcil d'explicar.
No, no acabo d'entendre.
És igual, la qüestió és que, mire, jo quan pujo en un avió no me les pregunto aquestes coses, sap què vull dir? La qüestió és que voli, que no es foti, que no caigui. Això, senyor Eduard, la resposta és el principi d'Arquímedes.
Ah.
Això, escolti, mire, això no ho tenien gaire clar aquells enginyers espanyols del quinto centenario, Mire el que va passar.
Què li va passar?
Muy buenas noches. El acto festivo de la botadura de la nave Victoria en Huelva terminó en decepción. La réplica de la primera embarcación que dirá la vuelta al mundo bajo el mando de Juan Sebastián Elcano ha volcado esta tarde 24 minutos después de su botadura oficial.
¿Por qué diu ara?
Que ja ho sent, el Sebastián Elcano, pobre, si aixequés el cap. No hagués arribat gaire lluny,
Va haver-hi un submarí també, fa
ara,
poc.
Ara, posa el submarino.
La crisi, el sector militar de unos países comparte el mismo destino, así los medios informan de la sorprendente noticia de un submarino español que no puede navegar bajo el agua.
Ara, no.
El principal problema es que la nave tiene sobrepeso, lo que le impide sumergirse
no había,
o salir a la superficie.
Tenía sobrepeso, vaja, com la meitat de la població espanyola, que té sobrepeso. Bueno, escolti'm, la resposta, E igual a MG igual a PFG P baixa. Que és el mateix que E igual menys MG igual menys PFG B baixa. Bueno, queda claríssim, no?
És a dir, que no es pot enfonsar perquè és allò de l'aigua que...
A veure, no pateixi, que tinc la resposta. Miri, en paraules, és allò que afirma el principi d'Arquímedes, que un cos total o parcialment submergit en un fluid en repòs rep una empenta de baix a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja.
Això.
O sigui, que és una empenta hidrostàtica o d'Arquímedes, i es mesura en newtons o neutronis, que és la força en el sistema internacional d'unitats. Bueno, això és pecat a minuta, senyor Eduard? Això és de primer de bàsica.
Ho pot entendre qualsevol.
Sí. Escolti, però la fórmula... Ara el que està clar és que la fórmula s'ha de demostrar. Miri, aquest noi, l'Arquímedes, que era de Siracusa, va néixer el 287 abans de Crist. I això de la ciència ho havia mamat de petit, perquè el seu pare, que es deia Fídies, que no era el del Partenon, era astrònom i el nen ja apuntava maneres, tenia facilitat pels estudis. Ell volia ser inventor.
Directament.
Los inventores. Se'n recorda d'aquesta sèrie? Los inventores.
Sí.
Bueno, llavors, ell va viatjar per la península Ibèrica, va fer l'Erasmus. Va fer un Erasmus d'aquests que fan ara i se'n va anar a Alexandria.
Va anar de Siracusa cap a...
Exacte, i escolti'm, allà rumiava i no menjava, tu. No menjava l'Arquímedes. Veu que tot el dia estava resolent problemes matemàtics. Però com ho va trobar això del principi? Bueno, hi havia un tirà, un sinvergüenza, d'allà...
Aquests encara n'hi ha,
Sí, aquests no s'extingeixen, no pateixi.
És una espècie
que no està en extinció.
Aguanta.
I escolti, d'aquí cap avall... encara n'hi ha més, Doncs aquest noi li van regalar una corona, es deia Geron, el tirano, li van regalar una corona d'or, però aquest home ja tenia sospites de si era autèntica o era d'aquestes de xinos, sap?
Perquè hi havia magatzem ja de xinesos, ja?
Sí, aquests ja faig que corren, ja van inventar la pólvora i tot això.
La ruta de la seda.
Exacte, ah, Oriente.
Ja. La ruta de la seda.
Això, ja la ruta de la seda venien, doncs, bueno, ja feien els seus negocis, els seus, això, els basars i tot això. I li va dir a l'Arquímedes aquest del Hieron, diu, noi, fes tu com vulguis, però esverina'm si aquesta corona és bona o és dolenta. Diu, bueno, doncs ja ho farem. Diu, ja la fondré, ho faré. Diu, no, la corona ni la toquis. Ai, el pobre Arquímedes, escolta, li va venir un estrès que diu, quan, de pensar com s'ho faria,
com ho podia fer?
Que diu, me'n vaig a l'espa. Me'n vaig a l'espa.
Directament.
A relaxar-me. Ara s'estava banyant. I llavors allà va trobar la resposta. Ves quines coses, eh? Perquè quan es va fotre l'aigua, com que era un home voluminós, doncs l'aigua sobrante, que quan va... Escolta, oi senyor, que fa estona que no he anat al lavabo i no ho sé pas. Total, que va sortir de la piscina, va pensar, calla, l'aigua que he desplaçat és igual al meu volum, eh? O sigui que si dividia la massa de la corona pel volum d'aigua desplaçada, obtindria la densitat de la corona, li queda clar?
Com, tant.
Que sí. I aquesta densitat seria menor si estava feta de materials barats o de plàstic.
Clar.
Total, em pensar això, es va emocionar tant l'Arquímedes, que corre, encara sembla que el vegi. Pels carrers de Siracusa, saps?
Potser també hi era en aquell
moment. Sí, jo estava per allà. Pels carrers de Siracusa, ben conill, cridant Eureka! Allò d'Eureka, se'n recorda?
Eureka, esclar.
Eureka, eh? I bueno, i la corona que va passar?
Què va passar?
Que era falsa.
Com sigui que l'havien enganyat amb el tirà,
sí.
Per contra és una corona d'or i una corona comprada amb un magatzem xinès.
Ah, exacte. Bueno, va descobrir, l'Arquímedes, gràcies a això, va descobrir la hidrostàtica. Que el sembla, ara que parlàvem de teatre, sembla un nom d'una companyia de teatre.
Sí, però,
la ignífuga, la hidrostàtica.
Isabel, però hi ha una cosa, si això va passar 200 anys abans de Crist, com és que encara se'ls enfonsen els vaixells a aquest país?
Bueno, perquè, escolta,
el país aquest que vivim, el de fora, vull dir.
Perquè ells, això de l'Eureka, és una marca de joguines i no saben, encara no hi han arribat. Bueno, escolta'm, això després, ho havia de demostrar l'Arquímedes, però això ja són paraules majores, i per això ja li posaré la lliçó un altre dia, perquè va haver de fer molts teoremes i moltes coses.
Hem de dir quatre coses a l'agenda, eh?
Sí, per això, que sap que li dic... No, miri, jo ara, doncs vinga, doncs jo ara, sap què li dic, que quan surti d'aquí ja tinc hora l'hidromassatge per anar a provar
a
això, sí.
A l'espa,
sí,
que hi ha un bon massagista.
Oh, escolti, a vostè li diré si hi ha un bon massagista.
No, home, digui-m'ho, no sé què dir ara.
Miri, el massagista és el meu massagista, això és molt personal, això del massagista.
Vinga, va, anem-hi. Bueno, comença, com vam dir la setmana passada, a les nits de música al claustre, el divendres, o sigui demà, a les 10 de la nit, amb Bach i la suite per a flauta i cordes. Tenim la Patrícia
Nou, artista,
i tenim l'orquestra del Reial Cercle Artístic de Barcelona, amb en Xavier Mateus Concertino. Però és que el dissabte, al mateix claustre, tenim Mi palpita il cuore, música italiana del segle XVIII, amb la Marie-Frédérique Schoeder, soprano, i l'ensemble Le Tendre Amour.
Ai.
Escolta'm, això serà una cosa fantàstica, estic convençut. També tenim la Vivi Feix, és aquesta noia que estem escoltant. Vivi Feix actua amb ritmes i escenes del casino, el casino de la Floresta, el dissabte 11, comencen a les 8, una hora prudent perquè els veïns tinguin poc soroll quan arribin les 11. És una mica això que estem escoltant.
Ai, senyor. Bueno,
com ho veu?
Jo ho veig perfecte, perquè després te'n vas a sopar i ja mates la nit.
O estàs a casa sopant i estàs escoltant el Vivi Feix amb el
seu
senyor. Però el diumenge, a les 12, al Celler Cooperatiu, jazz.
A vostè li agrada això del jazz, eh?
Molt.
És d'aquells que van tocant i no paren mai. Li van fotent.
Exactament. Tenim la Celeste Alias Quartet, amb un quartet de jazz, i a més tindrem allà la possibilitat del mateix celler de fer el vermutet.
Ai, ja m'agrada això.
Amb la cosa quedarà...
Que per cert, li vull dir una cosa.
Què?
En honor al convidat que hem tingut avui, un dels millors vermuts que hi ha és el Miró.
És veritat.
És molt bo, de Reus.
Sí.
Tinc una ampolla a casa que, escolti,
Que la fa servir de tant en tant?
Miri, ara diria una cosa, de vegades la faig servir per cuinar. Ai, senyor.
Nois, tornem el dijous vinent i espero que tindrem a molta gent que ens explicarà el Dia Internacional de la Música a Sant Cugat.
Escolti, jo els explicaré la festa de l'Associació d'Actors, eh? Que aniré allà a entrevistar a tot el personal.
És veritat.
Sí, el dilluns.
També, el dilluns.
Ja aniré el dilluns i el dijous els explicaré.
Vinga.
Apa, doncs vinga.
Adéu-siau. Adéu-siau.